Forasteres Priuretines, un programa que parlem de coses que interessen a les dones per estar al dia,
per millorar, per passar l'estona, per riure, per fer confidències, per tafanejar, per aquí i per allà.
Un programa de dones per a dones.
Ah, i per homes sense complexes, també. Bon dia!
Molt bon dissabte, amics
bon
i amigues!
Bon dissabte!
Com estem?
Com ha anat tot això?
Avui ja estem en el... Quin programa estem? 11 ja?
El cinquè. 31 de gener.
A 31 de gener ja us venim amb el nostre cinquè programa, qui ho havia de dir?
Sí, sí, i a més, el que avui us direm ho podeu posar en pràctica doncs, tot el mes de febrer.
I tant, doncs vinga, comencem! Baby, you hold me down. You always hold me down. I've been the breaker and broken every mistake turns to moments wouldn't take anything back. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. She's all over me. Doncs obrim a introducció avui la meva secció de moda i autoexpressió. Us parlaré de el xàndal de roba per estar per casa a símbol de comoditat. Avui parlarem d'una peça que totes tenim, totes i tots tenim a l'armari, però que diu molt més del que sembla, el xandall. És comoditat, és actitud i és rebel·lia.
I jo us parlaré de... tres superpoders, al que sovint renunciem. Avui parlarem del descans, la relaxació i la meditació. Tres superpoders que ens ajudaran a sentir-nos millor, a gaudir de més energia i, especialment, a reparar el nostre cervell.
I avui, la cançó del mes, hem escollit una que sona com l'aigua cau, de Creedence, de Clearwater Revival, que és un clàssic de 1971 i té un significat força profund i emotiu, tot i que la lletra sembla senzilla. Estem escoltant Have You Ever Seen the Rain? Coming Down on a Sunny Day. És una pregunta poètica. Has vist ploure en un dia assolellat? Aquesta cançó ens descriu un fenomen natural que sembla contradictori. Pluja enmig del sol. La pluja representa tristesa, problemes o dificultats. El sol representa, en canvi, èxit, alegria o aparença de felicitat. Fogerty, el seu compositor, escriu sobre la sensació de veure que les coses no són tan bones com semblen. Explica que es va inspirar en la tensió que tenien dins la banda del grup amb una imminent dissolució d'aquest. La cançó parla de la pèrdua de moments feliços, encara que sembla que tot va bé. Per tant, podem dir que és una reflexió sobre la vida, les dificultats inesperades i l'acceptació de la realitat. Yesterday, days before, sun is cold and rain is hot. Can't stop, I wonder.
Doncs molt bé, com ho he dit abans, avui us parlaré del descans, la relaxació i la meditació, i com sempre he preguntat als nostres oients. En aquest cas, són dos expertes en relaxació i meditació, la Lorena Zarfino del centre Sharanam i la Sun Colomer del centre Namasté. Tots dos centres són de Falset. A veure què ens diuen.
Al meditar, damos el espacio para que las huellas de las experiencias pasadas no nos nublen el presente. Cuando meditamos, no estamos buscando dejar la mente en blanco, ya que eso es imposible, sino que estamos haciendo el acto sagrado de recordar quiénes somos más allá de los pensamientos. Al generar este espacio mental, los beneficios repercuten en nuestro cuerpo físico, liberando las tensiones acumuladas en él. La meditación quita lo que te sobra para que lo que realmente eres pueda brillar.
La relaxació és una pràctica, i dic pràctica perquè és un exercici passiu, que ajuda a preservar la salut tant física com mental de tots nosaltres. Cos i ment funcionen com un circuit connectat. Relaxar-ne un ajuda automàticament a que relaxi l'altre. Encara que entrar en un estat de relaxació per nosaltres, els occidentals, que som més aviat mentals, ens és molt més fàcil fer-ho des de la via del cos físic. O sigui, primer relaxem el cos i després la ment es va relaxant a poc a poc. La relaxació a nivell físic ens és positiva i ens ajuda a reduir la tensió muscular, la pressió arterial, la freqüència cardíaca, gràcies també, això sí, a la regulació de la respiració, ja que sempre van juntes la relaxació amb la respiració, que és un altre element clau a la nostra vida, la respiració. Un cop aconseguida la relaxació a nivell físic, tot d'una i amb experiència i constància anirà apareixent la relaxació mental que ens ajuda a reduir l'estrès, l'ansietat, la tensió emocional. Quan la ment es relaxa, disminueixen els pensaments negatius, millora la capacitat de concentració, la memòria, millora el descans, el son i també fa que el cervell funcioni una miqueta millor. Diuen que una ment que divaga és una ment infeliç. I infeliç, jo crec que ningú vol ser-ho. I will love you forever. I will love you from now till the end of time.
And I promise forever. Molt bé, hem escoltat el que ens deien la Lorena i l'Asun, que és molt interessant, i ara ho desenvoluparem. A més, amb aquestes veus que tenen, ja ens conviden a relaxar-nos, veritat? Comencem, doncs, parlant del descans i el son, perquè quan parlem de descans no estem parlant de no fer res, estem parlant de reparar el cervell, perquè dormir bé és com tenir un taller d'un nocturn que repara les nostres eines mentals. Imagina't, Fanny, que hem conduït un cotxe durant 500 quilòmetres avui, no? I al final, carai, què necessites amb el cotxe? Pues deixar-lo descansar, no? I posar-li gasolina. Pues, doncs el nostre cervell també. El nostre cervell necessita descansar. I descansar no vol dir gandulejar amb el mòbil, no vol dir, mira, em poso amb el mòbil i no faig res. No, vol dir pauses intencionades, vol dir un son profund i petits descansos que ens baixin el cortisol, perquè ja saps que el cortisol és l'hormona que ens genera estrès i l'estrès ens fa malaltir. Per tant, hem de descansar. A més, aquest son profund manté el nostre cervell plàstic. Què vol dir això? És a dir, que el nostre cervell tingui plasticitat i que sigui capaç de crear noves connexions i aprendre. Per tot això necessitem descansar. Per això moltes vegades, quan estudiàvem, ens quedàvem fins molt tard, no? Fins última hora estudiant, sí, i era més sí. És més interessant haver estudiat abans i aquell dia abans de l'examen descansar molt, o quan tenim pues, una entrevista de treball, quan tenim alguna cosa important, és molt important que anem ben descansats.
Sí, sí, el descans és importantíssim. Lo fotut és quan no pots descansar.
Sí, després diré algunes coses perquè puguem descansar bé.
Va.
Hi ha un autor, el David Bueno, que és doctor en biologia de la Universitat de Barcelona i especialista en neurociència, que ens diu que la plasticitat del cervell és la base del nostre aprenentatge i desenvolupament al llarg de tota la vida. I el descans, inclús el temps en repòs conscient i la son de qualitat, és essencial per la regeneració cerebral, per consolidar nous aprenentatges i per mantenir l'equilibri emocional i cognitiu. Per tant, el descans és una eina fonamental per sentir-nos bé. Què beneficis té? Pues millora la memòria, millora l'atenció, les funcions executives, és a dir, quan estem descansats per planificar, per prendre decisions, no? I també el benestar emocional, baixa l'estrès i l'ansietat i reforça les nostres defenses. Si anem ben descansats, som més forts davant les malalties. I durant la son profunda, el sistema linfàtic neteja el cervell de residus i regula la serotonina per l'estat d'ànim i la dopamina per la motivació. És a dir, si estem descansats, ens aixequem de més bon humor.
I tant que sí. El descans ho és tot, veritablement.
Sí. I ara et vaig a dir les coses que hem de fer per descansar bé.
A veure.
Primer, si tenim un horari d'anar a dormir i aixecar-nos regular, molt millor. Després, pel dematí, hauríem d'estar exposats una miqueta a la llum solar. I també, abans d'anar a dormir, una hora abans, apagar les pantalles. Que estem enganxats molt a les pantalles. Això nosaltres i la gent jove, perquè diem als adolescents, però nosaltres fem igual. Val? Després, fer microdescans al llarg del dia. És a dir, si podem parar 5 minuts i fer respiracions, doncs només que sigui 5 minuts. Després, si poguéssim, els afortunats que puguin fer una migdiada de 20 o 30 minuts, doncs perfecte. Si no pots dormir molt bé, doncs evitar les begudes amb cafeïna, Coca-Cola, cafès, etc. Si abans d'anar a dormir, si no pots dormir, també va molt bé llegir una estoneta o fer una relaxació, que després quan parlem de la relaxació us recomanaré alguna.
Després practiquem relaxació. Vinga.
I una cosa molt important, això sí, Vinga, ara
ve
el fort.
A veure.
La nostra habitació ha de ser com un hotel de 5 estrelles. Què vol dir això? Vol dir que tinguem un matalàs superconfortable, un coixí que ens agradi, roba de llit i roba personal, és a dir, el pijama o el que ens puguem per dormir, que sigui còmode, que sigui que hi hagi silenci, que no hi hagi soroll. Tot això és superimportant. Aquesta habitació ha de ser... Bueno,
això que dius m'encanta perquè... Jo sempre la meva habitació m'encanta cuidar-la, m'agrada posar-hi llençols, coixins, m'agrada posar-hi alguna coseta que et sigui delicada,
sí.
Alguna cosa delicada.
Sí, sí, sí,
i sobretot, una de les coses, saps que m'agrada molt a l'hora d'anar-me'n a dormir?
Què?
Els dies que he canviat els llençols.
Home, clar.
Ah, aquell olor.
Això és hotel de 6 estrelles, hotel de 6 estrelles.
I una espalmeta.
Sí, la llum també és important, no hem de tindre una llum molt estrident quan anem a dormir. Vull dir, tot això fa que ens embolcalli,
i que ens acompanyi a la son. Tot i que també deixem a dir que ara les que estem premenopàusiques o menopàusiques, lo del dormir,
però, bueno, sí.
D'això ja en parlarem un altre dia.
Si fem aquestes
companyes
cosetes,
que en parlàvem l'altre dia, sí. Aquella suós, vinga un cap peu per aquí, vinga una cuixa per allà, tot fora. En Jordi ens està mirant. Bueno, vinga. I will love you forever. I will love you from now till the end of time, and I promise forever I will give up my will for you, I will fulfill all your dreams for you.
Bé, després dels descans, ara parlarem del seu company perfecte, la relaxació. La relaxació no és només calmar-se, és reprogramar el cervell per ser més feliç i més lúcid. Imagineu un jardí mental que regueu cada dia. Però què és relaxar-se de veritat? No és caure davant de la tele, pof, no. La relaxació la podem fer amb tècniques diferents, com la respiració, l'escaneig corporal o la visualització. Us recomano un vídeo que podeu trobar a YouTube que es diu Relajació muscular progressiva, que dura uns 8 minuts i puc afirmar que va molt i molt bé. Me'l va recomanar una psicòloga, la Raquel Romero, i de veritat que us anirà molt bé. Si algú no la troba, que m'ho digui i li faré arribar.
Fet.
La veritat, Fanny, te la recomano molt. La relaxació activa el sistema parasimpàtic i fa que baixi el cortisol, la freqüència cardíaca i la pressió arterial, com ens deia abans la Asun. Els beneficis són millora l'atenció, millora la memòria de treball, les funcions executives, la creativitat i, emocionalment, els estudis diuen que redueix l'ansietat i l'estrès. I també ens millora a conciliar la son. Per tant, fer una relaxació abans d'anar a dormir també ens ajuda a dormir millor.
Sí, sí, sort que estem en una societat que realment, això que estàs explicant, cada vegada es fa més extens i sobretot a totes les edats també.
Sí, això també ho volia dir. La relaxació també activa la neuroplasticitat, que hem dit que és la regeneració dels nostres neurones que ens mantindran el nostre cervell més jove. Així que fer relaxació és com regar el jardí cerebral. Elimina les males herbes de l'estrès i fa créixer les flors de la calma. Mm. I ara us dono uns deures, perquè si no voleu fer aquella relaxació que us he dit d'internet o bé esteu en un lloc que no la podeu fer, només us vaig a dir com la podeu fer, que és molt fàcil. Us poseu sentades ben còmodes i poseu les mans damunt de l'abdomen i llavors us focalitzeu en la vostra respiració. Val? Per què? Perquè, mireu, ni les dones podem pensar dues coses alhora. Podem fer moltes coses alhora, però pensar dues coses alhora no les pot fer ningú. Llavors, mentre focalitzem només amb la nostra respiració i només pensem amb la nostra respiració, fem que aquest soroll mental que tenim, aquest constant soroll mental que tenim durant tot el dia, es relaxi, o sigui, parem aquest soroll i ens relaxem.
Sí, sí, realment, jo si em veiéssiu ara ho estic posant en pràctica, el que passa que és difícil a vegades els primers minuts.
Sí, els primers minuts,
dir,
però...
Perquè, pum, com passes, sí, no?, d'una estat a l'altra.
Però és això, posar-nos tranquil·letes, posar les mans damunt de l'abdomen i focalitzar només en la respiració. I ja veurem com aquest soroll mental que tenim, es para, no?, i estem més relaxats i més tranquils. 5 minuts. I a més això ho podem fer a qualsevol lloc.
No, jo ja estic relaxadíssima. From now till the end of time, and I promise forever
I will give up my will. Bé, i el tercer superpoder és la meditació. La meditació no és només una espiritualitat, és un entrenament cerebral, és una atenció plena. I a més, aquestes coses sempre s'havien vist com del món oriental, no? El món occidental no teníem pràctica en fer això. Però mireu, cada vegada... per exemple, us posaré un exemple científic, a més. La Universitat de Harvard va demostrar en un programa de mindfulness que ho va posar en pràctica amb els seus estudiants i amb el personal de la universitat, que en 8 setmanes fent meditacions guiades es reduïa l'estrès i augmentava la productivitat, la concentració i el benestar en general. Per tant, la meditació pot ajudar a reconfigurar les nostres neurones si la practiquem assíduament. Practicar la meditació és com un gimnàs pel cervell.
Així doncs, Montse, ara pensava, hi ha alguna hora més beneficiosa que una altra per fer meditació o és igual?
A veure, una mica va en funció del que tu, com et vagi bé tu.
Val.
Per exemple, a mi doncs, em va molt bé al matí. M'agrada més al matí, però hi ha gent que li va bé doncs, a la tarda
quan s'acaba el dia.
Quan s'acaba el dia.
Bueno, també és una mica el moment que tu pots estar més tranquil.
Sí, més tranquil, sí, sí. Llavors, els beneficis és l'atenció sostinguda, la memòria de treball, la velocitat mental, la creativitat, i hi ha moltes tècniques de meditació, però jo també us recomanaré una que és una meditació activa. Val? Aquesta meditació activa la fem fent una activitat que requereix concentració i que a més ens agrada fer. Per exemple, pot ser pintar mandales o pintar, fer ganxet, fer una manualitat, cuidar les nostres plantetes, qualsevol activitat que ens agradi molt i que requereix concentració. Llavors, també aquesta concentració fa que aquest soroll mental del dia a dia també s'apassigui.
Sí, sí, val?
I és més fàcil que fer una meditació guiada. Però bé, bueno, si voleu fer una meditació guiada, jo us recomano, si no podem anar als centres de la Lorena Lassun, doncs us recomano per internet la de la Vilma Montoliu, que és una terapeuta experta que ha publicat diversos llibres i també té uns vídeos molt interessants. Doncs recordeu, cuidar el descans, fer relaxació i meditació és invertir en salut pel nostre cervell. Aquests tres superpoders ens donen claretat, autonomia, emocions estables i una vida plena a qualsevol edat. Comença a practicar aquest mes i ja m'ho explicareu el mes que ve.
I ara, després d'aquesta relaxació i d'aquest descans tan, amb tanta pau que ens ha deixat el cos així una mica, com ho diríem, hem d'arrencar. I per arrencar, aquí parlem del xandall. El xandall neix com una roba esportiva. Durant molts anys ha estat vist com a roba poc elegant o de classe baixa, fins i tot, diríem. Als anys 80 i 90, el hip-hop al carrer i les dones racialitzades el converteixen en símbol d'identitat i resistència. Avui el trobem a les passarel·les de luxe, les influencers, les oficines creatives i a la vida quotidiana.
Sí.
El missatge que podríem dir és que el que abans es menyspreava, ara marca tendència. Com ho veus, Montse?
Home, és que el xandall és tan còmode que, clar, si t'acostumes a anar en xandall...
Aquí anem. El xandall, a part del que comentem, és un xandall, és unes peces que no oprimeixen el cos,
clar,
que no exigeix encaixar en un ideal estètic, que prioritzes el benestar per sobre de l'aparença, reivindiques alhora una estètica que abans era ridiculitzada, no? És com, i ara, en canvi, dius, ara vaig com vull.
Sí.
No sé ara vosaltres, les nostres oients, però dintre de tota aquesta secció de moda i que hem anat posant l'armari, l'hem obert, l'hem tancat, l'hem col·locat i l'hem fumut de dalt a baix, ens hi falta el xandall. Ens hi falta, diguem-ne xandall o diguem-ne roba esportiva.
Sí.
És aquella roba còmoda.
Còmoda.
Perquè jo pregunto, què teniu vosaltres? Vosaltres, quan arribeu a casa, què feu? Us traieu la roba? Us en poseu una altra? Us poseu un xandall? Us poseu un pijama? Unes malles? Hi ha aquest canvi de roba, a vegades, quan se canvia, no? De que arribes sí. a la feina, estàs a casa. Això ens ho podeu explicar als que vulgueu, ens podeu enviar els vostres emails, ja ho sabeu. Doncs el xandall, diguem que és còmode, és una peça que ens fa sentir còmode i això és una declaració de poder. A les dones se'ns ha exigit sempre, normalment, anar arregladetes. Per això el xandall trenca amb aquesta sexualització constant
sí.
i trenca amb la pressió de l'elegància. Quan una dona o home, tots, va amb xandall, encara, avui en dia, hi ha algú que pot jutjar, no? Però també aquesta persona està exercint una llibertat.
Sí.
Ho veiem així. Una pregunta que us volia dir, que fa pensar, és... De fet, qui decideix què és elegant i què no? Un xandall pot ser elegant o no?
És que jo crec que és elegant la persona. Llavors hi ha persona que amb el xandall també està elegant.
Ara aquí ens estàvem mirant que si el xandall, les sabates... Exacte, és que de fet avui en dia el xandall, és el que tu dius, en podríem dir que és genderless, no?
Sí.
És genderless, és intergeneracional.
Sí, a més també a vegades pots anar arreglada amb el pantaló d'arreglar i llavors una dessuadora, i vull dir, trencar...
Ara parlarem d'això, no? Molt bé. Ara parlarem perquè desgranarem el xandall. Però acabem per dir que també qui el porta en el xandall? Joves i grans.
Sí.
No? El porta a totes les edats.
Sí.
Gent famosa i gent anònima. no? El portem tots. Avui en dia, doncs, amb el xandall ja no és només anar còmode, és també posicionar-se. Després veurem un exemple, però ara anem a veure què ens diuen els nostres oients.
Hola, Fanny. Bueno, referent a la teva pregunta, val a dir que he tingut que pensar de la resposta, eh? Ja que no havia parat mai a pensar. I, bueno, he hagut de fer una mica de reflexió. Però, bueno, dit això, el xandall per mi diria que és molt més que una peça de roba esportiva a dia d'avui. Em representa. Bàsicament em representa comoditat, llibertat i calma. Et diria que és com una manera de sentir-me bé amb mi mateix, no? Com per exemple, quan arribo a casa, després de tot el dia, doncs, posant-me el xandall és com si fos com un ritual. M'ajuda a fer com una mena de petit reinici mental, no? Després de tot el dia, comparar i també connectar amb mi mateix. Sí que és veritat, però que el xandall, doncs, sempre ha estat molt lligat a l'esport, no? I jo, doncs, com no, també l'he utilitzat per això, ja que, doncs, que ben petitet he fet esport i d'alguna manera sempre ha anat amb mi. Però també amb el temps el seu ús ha anat molt més enllà. Ara no el faig servir només quan faig esport, des de fa temps ja, sinó que també el porto molt fora d'aquest àmbit. A casa, com ja he dit, és la roba amb la qual em sento més còmode, però també l'utilitzo per sortir al carrer o per quedar amb la família, els amics o amigues de manera informal. Principalment, doncs, perquè em transmet exactament el mateix que quan el porto a casa, no? Aquesta comoditat, tranquil·litat i llibertat. Em fa sentir bé, bàsicament. I, a més, doncs, crec que avui en dia el xandall ha evolucionat moltíssim. Ara hi ha diferents estils i models molt ben pensats, no? que es poden adaptar a l'estil de cada persona, i això encara te facilita més, doncs, o et permet, doncs, portar-lo amb diferents contextos i m'encanta, la veritat. En definitiva, per mi el xandall, en resum, és una peça que ha deixat de ser només esportiva i per convertir-se en una manera de vestir.
Hola, Fanny. Mira, referent a la teva pregunta, doncs mira, pues sí, me la poso i la utilitzo molt, primer que tot perquè és molt còmoda i després també perquè avui en dia hi ha molts estils de roba esportiva que pots anar molt arreglada, molt bé i divina. Llavors, bueno, sí, l'utilitzo moltíssim, moltíssim, a part de la comoditat.
Hem pogut escoltar en Marc Bernet, és esportista i jugador de futbol, actualment jugant al primer equip del Futbol Club Escó de Primera Catalana. Ja l'heu sentit, ens ha deixat molt clar i molt ben explicada la seva opinió. El que dèiem, aquest canvi de quan arribes a casa, el xandall, doncs, té moltes utilitats, aquest disseny... Bueno, ja pel sol fet de sentir una persona, doncs, un noi jove esportista que dona aquest altre ús a les peces de xandall, és el que estàvem dient. A part, l'Esther Crespo, que és la segona una persona que ha parlat, és una dona valenta, que es vesteix com vol. Ella té molt clar el que vol a l'hora d'anar a comprar. I tal com ella diu, som divines. I ara anem a donar-li un altre puntet al xandall, això que dèiem dels famosos.
A veure,
què ha passat últimament que s'ha xandallitzat? Doncs bé, la captura de Nicolás Maduro, que ha suposat un cop d'extrema gravetat contra l'ordre internacional, qüestionant diversos principis fonamentals, no? Uh-huh. Podem dir que una part de la població ha preferit fixar l'atenció en el seu xandall. Hi va haver un temps en què els dictadors d'esquerres de Llatinoamèrica van construir la seva estètica a través de la indumentària militar. Per exemple, la figura del Che Guevara, després Fidel Castro, Hugo Chávez, amb uniformes de combat verd oliva, recordes? Sí, armilles o guerreres.
O les camises aquelles guayaberes, no? Aquelles camises blanques guayaberes també portaven, quan anaven com de més de relax.
Diguéssim. Exacte, però en aquest cas era tot els uniformes vermells, verds, no? I botes militars. Diferent dels dictadors de dretes, com Pinochet o Videla, que anaven plens de medalles i distincions que recordaven la jerarquia i els separava del poble. El canvi dràstic d'aquesta vestimenta, no?, que semblava consolidada, va venir de la mà de Fidel Castro, qui des del 2006 va convertir el xandall esportiu en la seva imatge dels darrers anys de vida. Es va batejar, fins i tot, Montse, els va batejar amb el fenomen de xandallisme revolucionari, que buscava construir la idea d'home comú, acostar-se a un públic jove i associar-se a l'activitat física, reforçant un cert vigor, malgrat els estralls de salut i de l'edat avançada que tenia. Total, que és un fenomen que va seguir Hugo Chávez i Nicolás Maduro, com estem explicant, que apareixen sovint amb aquests xandalls d'aquests colors relacionats amb el socialisme bolivarià per connectar amb les masses. De fet, podem dir que aquest desplegament xandallil, podríem dir, que com ens explica la Sílvia Rosés en aquest seu article, des del model del Nike Tech gris fins a dessuadores de colors foscos, ja sense els tons, sense aquests tons vius d'aquesta bandera veneçolana que estem comentant, aquesta roba probablement li van col·locar els que el van detenir. Té un objectiu clar, i aquí és on t'anava a dir, que desmuntar públicament la imatge de dignitat del dictador, evitant transmetre'l com a líder o màrtir. Per tant, el xandall és una peça versàtil que en aquest cas els Estats Units està usant per mostrar el cos de Maduro com a perdedor, fent que la famosa frase, aquella que deia d'en Karl Lagerfeld, adquireixi un nou sentit. Ell deia, el xandall és un signe de derrota. Quan perds el control sobre la teva vida, et compres un xandall. O sigui que, com veiem avui el xandall per aquí per allà, usos i maneres les que vulguem. I seguint amb aquesta roba esportiva, Montse, podem dir que la propera generació de roba esportiva gira al voltant dels tèxtils d'alta tecnologia. Tèxtils d'alta tecnologia. Veiem teixits integrats amb microsensors que controlen dades biomètriques, com la freqüència cardíaca, la hidratació i la fatiga muscular. O sigui que ja veus que el teu benestar i els meus looks aquí van tot.
Després de les relaxacions, posem un xandall d'aquests i... tot controlat.
I tot transpira, tot és elàstic i tot és lleuger. Una cosa us volia comentar. Amb el tema de la moda, també, sabeu el que són les sneakers? Les sneakers són sabates esportives de moda i urbanes. Mm-hmm. Són les que són, perquè ara en tot aquest tema són del xandall, la moda esportiva, hi ha també el calçat, no? Les bambes. Les sneakers, quan sentim sneakers, són sabates, bambes, que tant poden ser... de moda com urbanes, no? Són sabates també per fer esport, però també per vestir-te. Tenen disseny, tenen estètica, normalment són de marques molt importants, d'aquestes marques més pijetes que diguem, no? Avui en dia veiem Adidas Samba, sí, moltes, les Nike Air Force i les Converse, no? I després, diferents són poder les que són les tècniques, aquelles més esportives, sí, que són les de fer ben bé esport.
És que jo em vaig anar a comprar unes sabatilles esportives i és que em van dir tants models que no sabia ni quines escollir, perquè és que hi ha per tot, si el terra... si camines per un terra no sé què, sí, no? És que al final dic, bueno, surto a caminar, saps?
Sí, sí, per això mateix, que així és com el xandall i les robes esportives s'estan ampliant tant a l'oferta en el mercat, sí, aquestes bambes esportives, sneakers, el que vulguem dir, bambes esportives, sapatilles esportives, trobem, el que tu dius, mil marques. Quan anem a comprar és, què vull, aviam, per anar a fer futbol o per anar a fer atletisme? Sí. Per fumar-li una suada a la bamba i que sigui barata, o vull una cosa bonica per vestir-me? Vull unes Adidas o...
un color més tradicional.
Ah, bueno, clar, perquè molt bé. Comprem els colors en funció del xandall i de la vestimenta. Hi ha l'espuma, que també estan molt de moda, com les New Balance, que aquestes no han perdut encara canasta. Per tant, podem dir que aquesta estètica deportiva destaca per aquesta infinita versatilitat, que combina, i aquí està el que dèiem abans, que és el que m'encanta, fuma-li combinacions de vestits i faldilles amb pantalons vaquers o amb pantalons normals amb dals de xandall o al revés.
Sí.
No? Fuma-li un jersei bonic amb una faldilla Adidas. La marca Adidas estan fent uns dissenys de roba genials.
Sí. La veritat és que estan molt, molt de moda, perquè les veus a tot arreu.
Clar, perquè s'estan enfocant en una moda més urbana. Per tant, la combinació de jaqueta esportiva amb faldilla, de pantalons leggings amb una jaqueta de pell, amb una caçadora texana. Vull dir que realment aquí ja tenim també una altra manera de combinar-se. Sí. Per aquelles persones com en Marc, com l'Ester, com tu, com jo, que moltes vegades dius, ara què em poso? Doncs sí, ara agafo les malles, el jersei i tot això que us estem dient.
A mi a vegades em sobta una cosa. Per exemple, ara aquesta setmana passada vaig veure una entrevista que li feien amb uns nois superjoves, modernos, de Barcelona, i portava
modernos,
i portava una jaqueta de xandall de l'Adidas, que és que era com quan jo feia bàsquet, que tenia 7 o 8 anys. Era el mateix, perquè és com retro.
És el vintage retro que torna, sí, exactament.
Sí, i vaig pensar, ostres, això deu ser supermodern, i jo portava, dic, quan jugava a bàsquet, que feia primària.
Veus, doncs, en aquí aniria quan us dic, quan veieu molt clar una cosa que no us va bé, fumeu la mar, però sempre tot el que més guardeu, perquè mira, ara podríem anar al Bagul i agafar aquestes peces antigues, bueno, que ara tornin a estar de moda, sí, perquè ara em fas pensar que Adidas també té unes dessuadores marrons amb les línies de tota la vida, sí, de color beige, o que combinen els colors també amb una tonalitat doncs més,
sí,
elegant.
Sí, sí, sí.
Doncs ja ho veieu, xandall, bambes, i per acabar aquesta secció, deixeu-me dir unes marques que actualment estan al candelero, d'aquelles que marquen tendència amb xandalls amb estil, que són Birkenstock, molt se't sona?
Sí.
Birkenstock, uh-huh. I després les conegudes ja clàssiques, Saint Laurent, Balenciaga, Valentino, que un record des d'aquí, que fa pocs dies ens va deixar, Bottega Veneta i altres marques com Zara, Mango, Massimo Dutti, Uterqüe i les Ancient Greek Sandals, que aquestes ens sentirem molt a dir. Una cosa, amics i amigues, ara he dit una informació que he dit que he parlat d'Uterqüe. Atenció, que Uterqüe han tancat les seves botigues de fa, deu fer aproximadament
un any
o un parell d'any. Sí. Tot i així, doncs, bueno...
Sí, qui les tingui...
Evidentment, però només perquè intentem que la informació estigui ben actualitzada. Hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but... Molt bé, fins aquí el nostre programa d'avui.
Esperem que aquest mes de febrer pugueu posar en pràctica totes aquelles coses que us hem explicat.
I res, penseu que nosaltres, a la que sortim d'aquí, ja ens posarem el xandall i ja pensarem en què us podem explicar per al pròxim mes.
Molt bé.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adeu.
Adeu.